9 i 23 comença la tertúlia del Gall del Monestir. Tenim amb nosaltres en Joan Alzina i també en Jordi Piella. Molt bon dia als dos.
Bon dia.
Tenim diversos temes sobre la taula. Lluís Recoder, també Xavier Martorell i també el cas Pallarols. Ara estàvem parlant abans d'entrar en antena. Comencem parlant de l'exalcalde Lluís Recoder, que deixa l'escó al Parlament i s'allunya de la primera línia política. Segons el diari Expansión, l'exconseller de Territori i exalcalde de la nostra ciutat, se n'anirà ara a l'empresa privada, com a soci de la consultoria i auditora KPMG, on es dedicarà, segons aquest diari, a l'assessorament a empreses en matèria d'internacionalització i també en qüestions de medi ambient. Dit això...
Ui, no, fa gràcia la,
no havies dit l'última frase.
L'especialització d'internacionalització, vull dir... Com...
Vaja, és el que diu el diari, jo em remeto al diari Expansión, que és el que ha tret la notícia, de fet, és un diari que ho explica. Vaja, dit això, veiem com va ser l'alcalde Lluís Recoder, va passar a ser conseller per 2 anys, després semblava que havia de continuar, doncs no va continuar com a conseller... va passar simplement a ser diputat i ara, en pocs mesos, doncs, abandona aquesta responsabilitat i es dedica a l'empresa privada.
Serà molt bé, és el que ha de fer, abandonar la política i anar a l'empresa privada. Crec que és una bona cosa que per fi arribi a tindre un empleo d'empresa privada, però doncs em sembla molt bé, perquè tota la vida de la política no s'hi pot estar, és a dir, no sé quants anys porta la Bíblia. Vull dir. Crec que és bo que hi vagi un temps, el temps que faci falta aquí, i també comentar des del punt de vista de la societat que aquestes multinacionals solen utilitzar aquests mecanismes de contractació perquè els hi portin clients de les relacions que tenien i tot això. Això és una pràctica habitual. Queda bé per 2 motius. O sigui, per un costat, queda bé la companyia aquesta multinacional perquè ha contractat a un ex polític que s'ha quedat sense feina o que ha deixat la feina que tenia, i com a mensatge per als altres polítics, per als altres polítics també sàpiguen que allà tenen la seva casa en un moment que, i que ara els hi donin feina. Vull dir, o sigui, aquesta és l'actuació de les multinacionals. És a dir, per dir-ho d'una altra manera, en un camp que no s'assembla en res, doncs organitzen cursos pels jutges del mercantil, molt ben pagats, i a canvi doncs, a l'hora del dinar els demanen si tenen feina pels seus com a administradors concursals. Però això més o menys ve a ser el mateix. No? Em sembla molt bé, li desitjo tota la sort del món, i perfecte. No sabia que fos un expert en internacionalització, però bueno, vull dir, és un camp molt difícil i bueno, vull dir, bueno, si és un expert és encantat de la vida.
Joan?
Jo crec que hi ha que felicitar-lo, no? Perquè jo crec que és dels poquets polítics que almenys jo conec que és coherent amb les coses que fa. Si revisem la seva història, crec que va fer una bona feina quan va ser alcalde de Sant Cugat. També és veritat que l'entorn ajudava, però, bueno, però els resultats crec que són interessants. Va impulsar coses que molts altres consistoris no han fet a nivell de gestió interna. Crec que va començar temes en l'àmbit de l'estratègia, en l'àmbit de l'economia, en àmbits on normalment els equips de govern d'ajuntaments no es preocupen gaire. Va passar a una conselleria que era inútil, no pel fons de la conselleria, sinó per el moment en el que estem. Una conselleria que el que fa és invertir, al moment en el que no pots invertir, doncs és òbviament inútil. Jo crec que aquí és quan entén que no podrà fer res, que el seu paper a la política a curt i mig termini serà irrellevant. Crec que els grans gestors es diferencien de la resta en moltes coses, entre d'elles amb entendre quan cal abandonar. És a dir, no pots estar empantant sempre una paret. Ha d'arribar un moment en el que diguis, mira, deixaré aquesta paret i m'aniré cap a un altre cantó, que no hi ha paret i podré fer coses. No? Crec que és el que està fent. Per tant, felicitats per la coherència. Crec que és d'agrair, crec que és un exemple que haurien de seguir molts polítics. I només espero que tot plegat no representi la seva desaparició definitiva de la primera línia política de Catalunya, perquè sempre he pensat que és un bon element, no? I que podria fer moltes coses. En quant a l'especialitat que anomena el diari Expansión, la que es dedicarà ara, ja només mencionar que els socis de les grans consultores dediquen el seu temps amb un, jo diria, 98% a vendre, i potser un 2% a revisar les feines que han venut. Per tant, que assessori empreses amb internacionalització, jo crec que és el de menys. Jo crec que el que com deia el Jordi, haurà de fer és utilitzar els seus contactes per aconseguir clients que ara la consultora no tingui, amb els àmbits que siguin, però és que en els socis hi ha que ficar-los a algun lloc, no? I potser pues, aquí és on hi havia l'espai.
Però no els estranya que en un moment polític tan trepidant, que sembla que hem de fer un camí cap a l'estat propi, en què Convergència ha de liderar aquest procés, que una persona com ell, que té tanta responsabilitat i que va fer aquest pas de deixar l'alcaldia per anar al govern de la Generalitat, en 2 anys de cop i volta deixi de ser conseller i deixi de ser diputat i se'n vagi a l'àmbit privat, algú que tenia tantes ganes de tirar endavant el procés, no els estranya?
Oh, a mi moltíssim, però com que no tinc ni idea de proves ni res, és altament sospitós, sobretot en el moment en què ho diu. O sigui, diu que plega el dia que hi ha, el mateix dia que fan una espècie d'assemblea aquí els de Convergència.
Sí, que ara en parlarem.
Ah, també?
Sí, bueno, sí, però, sí.
Vull dir, aquell mateix dia, vull dir, no té cap sentit, vull dir, bueno, a mi particularment penso que com que ara estem, hem de considerar tothom sospitós de tot, doncs, conyo, penso que, ostres, potser sí que hi ha algun, no en tinc ni punyetera idea, la veritat, és, perdoneu l'expressió, no en tinc ni idea, però si ho mires fredament des d'un sofà, veus, ostres, però és molt raro, vull dir, quina estratègia més tonta, el mateix dia, dir, totes aquestes històries, no sé. És un tema que em preocupa.
Jo discrepo de la qualificació del moment polític. El moment polític no és trepidant, és una bessura.
Però si ets una persona compromesa amb el servei públic, potser tens l'opció de canviar les coses...
Ara no es fa política. L'únic que s'està fent és, per un cantó, treure brutícia i per l'altre cantó intentar amagar-la. I pel camí, el ciutadà està absolutament oblidat. A Madrid jo crec que guardarem un mes de dol per la mort del Chávez, perquè el règim autoritari rajoniano es comença a semblar-se al d'una república bolivariana, perquè està fent exactament el mateix que faria un dictador d'una república bananera. Per tant, a nivell polític no està passant res. Simplement estem reconvertint Espanya en una dictadura, en la que ja estem arribant al punt en el que el fiscal general de l'Estat obliga a dimitir els fiscals generals territorials perquè s'han manifestat a favor de la llei, a favor de la llei i de la democràcia, i a nivell local doncs estem sent sotmesos a un reguitzell d'escàndols que no per ser o no per tenir un clar interès polític des del centre no deixen de ser escàndols. És a dir, al final el que te'n dones compte és de que tot plegat és molt feble. Ha estat molt fàcil per als partits de Madrid en un mes treure a la llum un munt de casos d'escàndol de la política catalana. Estic segur que això passa a qualsevol estament polític, a qualsevol comunitat autònoma d'aquest país o inclús a nivell central. El que passa és que tenim menys poder. El resultat avui és que tenim a tots els polítics catalans sota sospita i cada mes a nivell de les finances internes estem fets un desastre. Llavors, aquí no hi ha política, aquí el que hi ha són venjances, vendetes, ajustos de comptes, tot allò que diríem de les bandes latines, doncs està passant en la política, i per tant això no és política. Jo crec que en aquest entorn, qui realment vol fer política, qui realment vol tirar endavant grans projectes, el que ha de fer és marxar i tornar quan hi hagi l'oportunitat. Aviam, ha marxat del tot, potser ha marxat massa, no? Però clar, però és que aquí no hi ha res a fer ara. Aquí ara no hi ha res a fer. El gran projecte sobiranista està aparcat. Jo crec que, o hauria d'estar aparcat. El gran projecte avui seria, senyors, paguem? Què us sembla si fem un gran projecte per aconseguir pagar a les empreses catalanes que són proveïdors de l'administració? Aquest seria un gran projecte. Tot el de més, jo crec que és posar propaganda en una situació que cada cop és més preocupant.
Algun comentari més sobre això?
No, no. Cap ni un.
No el veuen com una possible alternativa de Mas a mitjà termini?
No, jo no el veia abans, no el veuré ara menys. Encara,
és la lectura que fan alguns diaris avui, no, no, a més basant-se sempre en els mateixos tòpics que ell diu de l'entorn de Roca, Lluís bueno, Recoder és una persona que tindria el vistiplau,
d'aquest tema sí que
de certs sectors...
És curiós,
no,
és curiós,
repeteix, repeteix,
l'entorn del
Roca. I ell
Roca,
ho ha negat, és a dir, ell que, ho ha negat que, sempre. Que, ara, que ell no és roquista en el sentit que bueno, a vegades pengem etiquetes als periodistes.
No, el seu gran amic Roca no l'ha volgut allà al despatx, ho sé per alguna no sé.
Ara, no l'ha volgut ara.
I és un despatx que funciona molt bé.
I sempre la hipòtesi que corria per allà és que se n'anava de sòcia.
Sí, clar, evidentment. Sí, sí, sí.
És el primer que ens va venir al cap a tots els que, vaja, llegim més o menys els diaris, no?
Sí, però potser però... el despatx del Roca igual no fa internacionalització, que és la seva especialitat.
Ni medi ambient.
Igual no, doncs clar, no tenia cabuda...
Igual no amb companyies de tant nivell, no? Però jo crec que cometem un error de base. Les alternatives amb un candidat no les escollen els ciutadans, les escollen els partits. Jo crec que el partit fa temps que va decidir que no seria el substitut. I per tant, un cop ho ha entès, que no hi havia res a fer, que les famílies del partit ja tenen els seus candidats de repòs, doncs ha hagut de marxar.
El secretari general de Convergència Democràtica, Oriol Pujol, ha defensat Xavier Martorell en l'assemblea d'aquest dimarts a Sant Cugat i ha advertit que la formació és víctima d'una estratègia de l'estat espanyol per frenar el procés cap a l'estat propi. Les fonts que ha consultat Cugat.cat coincideixen que la trobada, que havia de servir per explicar la relació de l'exregidor Martorell i expresident de la formació amb l'agència Método 3, va ser tranquil·la i amb intervencions de l'alcaldessa Mercè Conesa i de l'exalcalde Lluís Recoder. Lluís Recoder va explicar que la tasca de Martorell en el seu moment al capdavant de Seguretat Ciutadana va ser molt positiva i remarquem el que va dir Lluís Recoder en aquesta assemblea perquè públicament no ha parlat del tema, tot i que cada dia el truquem perquè pugui explicar si hi ha alguna mena de relació de l'època de quan ell era alcalde amb aquests informes. I Mercè Conesa va explicar que havia demanat que Martorell fes un pas enrere a Convergència Democràtica de Sant Cugat per evitar que el cas afectés l'Ajuntament, el municipi, el partit i la Federació amb Unió Democràtica. També va dir que, des que ell és alcaldessa i pel que han pogut veure en l'Ajuntament, no hi ha cap mena de rastre de relació de Método 3 amb l'Ajuntament de Sant Cugat. Això ja ens ho va dir divendres aquí en una entrevista, però vaja, ho va remarcar en aquesta assemblea. Tot això doncs, és el que va passar en aquesta assemblea, que per cert, només ens va atendre el secretari o el membre de l'executiva que porta els temes de comunicació, tot i que els mitjans de comunicació vam demanar parlar amb Recoder, Conesa i també amb Oriol Pujol. No ens van deixar, o no van voler, vaja. Que són molt lliures de fer-ho.
Però vaja, anava a dir, això ho sabràs tu, perquè, no, no. Perquè a la roda de premsa que van fer...
No, que consti que tot això que he explicat és perquè hem parlat amb diverses persones que ens han explicat què va passar a l'assemblea i vaja... Quan traiem aquestes coses és perquè sabem del cert que va passar. Tot i que a vegades de tant en tant ens envien algun comunicat dient que és mentida, la qual cosa els acaba deixant en evidència perquè s'acaba comprovant dos o tres dies després que era veritat. Però vaja, ja s'ho faran.
Home, aquí hi ha diverses reflexions inicials. La primera, l'afirmació famosa de l'Oriol Pujol, de que això ve d'un atac de... Em sona molt a la del... el de que el pobre Chávez ha estat inseminat amb el càncer pels americans o alguna cosa així, que ve ser molt similar. Vull dir, quan diem tonteries les diem grosses i ja està, no? Vull dir, o sigui, tampoc crec que sigui... És un cas un pèl menor perquè s'hi fiquin els de Madrid a buscar aquí quatre coses. La segona qüestió de fer una reflexió és que a mi particularment em sembla nefasto de que, per lo vist, el senyor Martorell no va anar a l'assemblea.
Està malalt.
Sí, home.
És la versió del partit.
Remarco. També, doncs, si està malalt perquè deu ser psicològic o de depressió, tampoc pot portar-nos a les presons. Vull dir, o sigui, començar a dimitir de les presons seria un pas important, també. El tercer cas que em preocupa molt més de tot això és que si l'alcaldessa ens diu que no hi ha factures de Método 3... El partit ens diu que no hi ha factures de Método 3, qui ha pagat aquestes factures i amb quins calés s'han pagat aquestes factures i el que és més greu, qui va encarregar aquests informes? Perquè, esclar, dubto molt que el senyor Martorell, per iniciativa pròpia, es dediqués a investigar gent, salvo que li dirigi de l'entorn de l'Ajuntament i d'Unió Democràtica. Vull dir, no, ho dubto molt, ja sé, més aviat per encàrrec d'algú. Potser el que ha dimitit el mateix dia, no sé, això ja podria ser, jo no ho sé, però el que sí puc dir és que em preocupa des del punt de vista estètic de dir, bueno, aquí qui els ha pagat aquests d'allò? Possiblement, doncs, sigui aquesta famosa financiació irregular dels partits, doncs, potser que aclarim coses. Jo crec que, no sé, el tema a mi em té preocupadíssim, perquè aquest és un estil de fer política que jo, que dono, i donar classes d'ètica en els negocis, pues, clar, em sembla que en la política pues, és el mateix, no? Vull dir, o sigui, que hi ha d'haver certs nivells, i aquesta gent veu moltes pel·lícules americanes on es pensa que el que hi ha a la pel·lícula de les xantajes i aquestes coses funciona, i no sé, jo sé que funciona aquí, però em sembla que no estem en aquest capítol de política nosaltres.
Un apunt, Oriol Pujol va assegurar que Martorell va rebre l'informe de Xavier Amador, el regidor d'Unió Democràtica, però que no l'havia encarregat ell. És
el
més.
Amador, no. Ai, el Martorell segur que no.
Segons Oriol Pujol, Martorell hauria avisat Amador precisament que l'estaven investigant. I diu Pujol que desconeixen qui va encarregar el document sobre l'exregidor d'Unió Democràtica, Xavier Amador,
perdó,
i en aquesta assemblea no va haver-hi cap referència a l'altre regidor investigat, Joan Requesens, ni tampoc a la presidenta de l'EMD, Montserrat.
Això és l'art de la mitja veritat. Això és com si et dic que l'informe que vam rebre de tu no l'havia fet o no l'havia encarregat Convergència cap dijous.
Que vol dir que potser el va encarregar dimecres, no?
Això jo no ho he dit.
No, però és una...
però és això, sí. Al final és això. És dir, no l'havia encarregat ell. Bé, sabem qui l'havia encarregat? Si sabem alguna cosa, diem-la, sisplau. Si no sabem res, millor ens callem, perquè ja n'hi ha prou. No l'havia... O sigui, tenim molt ràpid el no. Però aquí ningú diu el sí. I escolti'm, novament, si hi ha informació, si això realment és una confabulació de microcosmos madrileny o espanyol o inclús latinoamericà contra Convergència i Unió, doncs donem-ne proves i ataquem-los, i escolta'm, si no hi ha cap problema, si ojalà fos això, ojalà fos això, perquè seria molt menys trist. No? Jo la veritat és que confesso que jo no entenc res. Clar que el meu concepte de mi mateix va empitjorant a mesura que passa el temps, perquè cada cop sóc més incompetent amb aquestes coses.
Sí.
Aviam, pel·lícula dels fets. Algú diu que el senyor Martorell ha encarregat uns informes. A continuació, tothom diu que ningú els ha encarregat, que ningú té factures, bla, 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 i llavors resulta que sí, que s'han pagat i que algú els ha encarregat i que els informes són gratuïts. No? Aleshores apareix en escena algú que fins ara mai s'havia manifestat públicament a l'entorn de temes com la corrupció, com les imputacions, que és la nostra alcaldessa, a la que estimo molt i que li desitjo el millor. Però la sensació que a mi em dona quan immediatament surt als mitjans a dir jo crec que el Martorell hauria de dimitir, a mi em sona a aprofitar l'ocasió. Aquest ja fa temps que el volia fora, doncs l'ocasió la pinta en calba, no? Immediatament aquest senyor es veu amb molta inferioritat de condicions i el que fa és efectivament dimitir. Dimitir que vol dir que deixa de tenir la confiança del partit per fer una feina com és presidir la local de Sant Cugat. Però no obstant, el partit li manté la confiança dins del govern com a director de presons i...
Serveis penitenciaris.
Serveis penitenciaris. A més, ell no dona la cara, diu que no podrà anar a l'assemblea perquè està malalt, que és el mateix argument per la causa de dimissió, no? És a dir, no vol sotmetre's a la tesitura d'haver d'explicar-li a la gent la veritat de les coses, que és l'única explicació. Escolta, aquí la gent no es posa malalta d'avui per demà, tan malalta com per no poder anar a una assemblea o no poder fer un comunicat o una roda de premsa o una carta als Reis. Però a la política sí. Ens posem malalts i desapareixem. Es fa una assemblea on s'expliquen pans de duro, com els que acabes d'explicar, i a l'acabar-la no hi ha ninguna manifestació pública del que ha passat. No? Insisteixo, no entenc res. Quin és el missatge que es vol donar al final? Què hem d'interpretar a tot això? Què contents que estem que el partit que governa és el més transparent del món? Hem solucionat un problema? Convergència sí sap com atacar el problema de la corrupció? Perdoneu, però jo les conclusions que han extret són les contràries. No estem avançant en el camí correcte. Estem intentant coses, però no estem avançant en el camí correcte. I el que estem intentant és assegurar-nos que les bases no li treuen el recolzament als mandos, que són aquells que volen quedar-se molts anys, a base de pues, missatges catastròfics. Per tant, doncs... No,
home, jo diria, faria un parèntesis amb el tema de l'alcaldessa de Sant Cugat, en el sentit de que ha manifestat el que ella creia convenient. I et diria que en contra de tota la direcció del partit.
Vull dir, menys el Rull, no?
Menys el Rull. I el Felip Puig, crec. Vull dir que també el pobre, com que estava afectat amb el tema, no va intervindre massa, però també devia fer les seves feines de convèncer a militants de Sant Cugat perquè això no continués. A veure, és una persona, el senyor Martorell, que pertany a un grup organitzat, que això evidentment per mi és fora de context, dintre del partit, que no sé com es diu, en Convergència 2000 no sé què, que és un nucli bastant dur, que ha capitanejat per un tal Gordó, que crec que té la confiança total i absoluta del Mas. És a dir, aquí realment hi ha hagut tots els moviments, crec que li ha costat molt dimitir, vull dir, crec, eh? I quan a corrupció i tot això, crec que és un tema molt menor aquest, vull dir, no és un tema capdalt, allò, dir, ostres, és més aviat l'estil de fer les polítiques, que no podem, els que estem aquí a la democràcia o que hem viscut l'època de Franco, no podem en aquests moments acceptar que es facin polítiques d'aquest tipus. Sembla que es fa a molts postos, però que es denuncin i a partir d'aquí ja Dios proveerà.
Jordi, però si els temes menors, que estic d'acord en que és un tema menor, els gestionem tan malament...
Bueno, esclar, que
no passarà amb els majors.
No, però és que l'Oriol defensa amb el pobre Martorell i el manté en el seu càrrec perquè ell està igual. Clar, està imputat d'aquí dos dies, o millor. Vull dir, si està imputat, jo demano que dimiteixi immediatament de tots els càrrecs. És a dir, això és el que ha de ser i hem de donar a la política un pas, un camí que no sigui a perpetuïtat i no sigui un empleo, sinó sigui una qüestió que estic temporalment aquí.
Ja està. Jo crec que hem de canviar una miqueta l'entorn. Hem de començar a treballar en positiu. Estem treballant en negatiu. Estem treballant a intentar raonar per què és mentida el que es diu. Treballem en positiu. Avancem a defensar que hi ha molta gent que efectivament són honestos. Defensem i fem, o sigui, siguem transparents de veritat amb les coses bones que tenim i avancem en aquesta línia. I el que, en el que li aixequin un problema, doncs que surti temporal o definitivament i que quan el resolgui que torni, si vol o si el partit ho desitja.
Això és que és aquelles coses que aquests polítics, diguem que fan unes actuacions, no polítics, qualsevol que està al front d'una organització equits manipula la gent de mala manera, és a dir, ve a ser el cas del Barça, per exemple, i tal i qual, doncs el Rossell va amb el rotllo de la inestabilitat del club, en el rotllo de que els partits de futbol, amb el rotllo, fem el que ens dona la gana, vull dir, i això no pot ser, tampoc, vull dir, clar, arriba un moment que hem de començar a posar barreres, a dir, escolta, mira, m'és igual la inestabilitat del club, m'és igual si guanyaria, però hi ha un moment, hi ha una ratlla que tu no pots passar, i aquesta és la que tens que, creiem que posar ordre en tot aquest tema. És un exemple, m'apartava la política, bàsicament, perquè no es pensés tothom que parlava de política, sinó amb tots els temes generals.
Hi ha una gran frase del Rossell l'altre dia, i és, aquest any és l'any del Tito Vilanova, i mantindrem el Tito Vilanova encara que perdem tots els títols, no? Que ve a ser algo semblant a dir, aquest és l'any del dirigent X, i encara que ho perdem tot, el mantindrem amb ell, no? És a dir, ell contra viento i marea, no? Dius, ostres, un parèntesi pel soci del Barça, foteu-lo al carrer.
Per
intel·ligència col·lectiva, no?
Totalment d'acord, entre altres coses, perquè a cap soci se li va dir que es venien entrades a 10 euros, quan no se sap el número, es diuen 110 per dissimular, però realment aquestes entrades van anar aquí o van anar a l'agència de venda d'entrades del senyor Rossell?
Via Gogo.
Via Gogo, a 10 euros també, perquè, clar, molts socis del Barça haguessin matat per 50 euros l'entrada.
I quanta gent està fent cua, claro, i està a la llista d'espera per tenir un abonament, exacte, i veu com hi ha 110 persones, segons la directiva, que tenen aquest privilegi de comprar entrades a 10 euros, i com primer ho havien negat, perquè el senyor Cardoner va sortir en el seu moment quan la cadena SER va explicar que hi havia una mena de grada jove encoberta, ho va negar, després es va acabar demostrant, va haver de sortir el president, va dir que finalment era cert, i el vicepresident en aquest cas no ha dimitit.
No passa res, no
no passa res.
Jo no, és que es manipulen el tema de les entrades i ja està, vull dir, però clar, el soci ha de ser conscient de que no pinta res i que no és ningú allà dintre, vull dir, que no es rinfin la boca de que el soci és l'amo, no, mentida, és el que paga els abonos i punto, i llavors a partir d'aquí, no, jo no tinc cap simpatia, a veure, em cau molt bé el Tito Vilanova, però a veure, si és una cosa freda i sense sentiments, que és el que és ara, vull dir, escolta, ja arriba un moment que m'és igual tot.
Escolta, perdona, si el Tito Vilanova està malalt, el més gran respecte per la seva malaltia és deixar-lo que s'hi dediqui al 100%.
Exacte, i no fer-li fer...
Oblida-te, no vegis ni els partits per la tele, que no hi hagi tele a l'habitació. Oblida-te'n. Quan tornis, tornaràs a ser tu. Però mentrestant, hem de resoldre el problema que hem de gestionar, que avui tenim un club que ho està perdent tot i que està quedant una miqueta malament. I a mi el futbol no m'agrada, ho reitero, ho he dit moltes vegades, no m'agrada. Ara, també és veritat que em fa una miqueta de pena veure el que està passant, no? Hem passat de ser el coco d'Europa a ser l'equipillo, el que qualsevol pot guanyar fora o a casa.
A veure si es corregeix això dimarts, no?
Esperem, esperem. Home, aviam, 3-0,
sí,
amb el costa... Milan, amb el Milan, que és com una barrera infranquejable, difícil, eh?
Jo ho veig difícil, però bueno. No impossible, evidentment no hi ha res impossible, però sí, clar, si estem atacant ja saps que després la defensa com falla i...
A veure, necessito que algú m'expliqui aquesta notícia. L'Audiència de Barcelona obliga l'empresari andorrà Fidel Pallarols i els excàrrecs d'Unió Democràtica de Catalunya, Lluís i Vicenç Gavaldà, a complir la condemna de presó de 7 mesos i d'un any i 6 mesos que al gener van pactar amb la Fiscalia i la Generalitat en acceptar que van malversar gairebé 400.000 euros de fons europeus que el Departament de Treball havia de destinar a cursos de formació per a desocupats. La resolució es pot recórrer a la mateixa sala, però per la seva duresa és difícil apostar que se salvaran d'entrar en un penal. Què ha passat exactament amb aquesta notícia? Que avui va...
Totalment...
El Jordi, que és el que en sap.
Sí, incomprensible, coses. Totalment...
Què passa ara?
Totalment incomprensible, obliga... sí, totalment fora de lloc i un altre, no sé, màrqueting mix dels jutges que ara volen fer-se notar i tal i qual. La redacció és impecable, sí, és cert que la redacció és impecable, que clar, clar, és una cosa que omiteixen unes coses, el que deien abans de la mitja veritat, sí, que ara la gent ho està passant molt malament i si aquesta gent hem de donar un exemple amb aquesta gent que ha manipulat caudals públics. Ara bé, No diu enlloc que han tardat 16 anys en dictar una sentència, punt 1. Punt 2, si arribes a un acord, arribes a un acord en tots els aspectes. És a dir, aquesta gent, al final de tot, han sigut, diguéssim, no voldria dir expressió tontos, però enganyats. És a dir, la realitat és que són enganyats. Per què? Perquè arribem allà, no es fa el judici, amb la qual no s'arriba a demostrar res... No es prova res, no, la defensa no s'ha pogut defensar. Per què? Perquè ha arribat el fiscal i ha dit, bueno, va, arribem a un acord, mira, us proposo un següent acord. Que Unió pagui, que és el responsable, que és que realment s'ha quedat als calés, que no sé què, no sé quantes, tal, tal, que pagui Unió. I vosaltres us feu culpabilitat, em sembla que són 15 mesos, d'altres 7 mesos. I quan arriba això, diu, bueno, quan no anireu a la presó, perquè, cony, els menys de 2 anys no hi van, i ja està, eh? I ja està, i arribes a l'acord i tu dius, bueno, va, tu, vull oblidar-me d'aquest assumpte, fora, però no em defenso. És a dir, no tinc l'ocasió de defensar-me. De cop i volta, si és cert, que és cert, això sí que és cert, que tu tens la condemna quan arribes a l'acord i llavors sol·licites que no ingressar a presó perquè és menys de 2 anys i no tens antecedents penals. I aquesta sol·licitud ha vingut dient que no. Bueno, doncs mira, a palmar toca. Però això sí, ja estic d'acord, bueno, estic d'acord, no estic d'acord amb això, perquè si es fa amb tothom, o sigui, el tio que està robant, el que està fent altres coses, no ho fem, vale, volen fer un exemple, estupendo. Ara, recordem això mateix recordem-ho quan vingui el tema de l'Iñaki Urdangarín. Recordem-ho. Ja solament recordem-ho i apliquem el mateix criteri, eh? No ara aquest sí, aquest no, que és el que està passant aquí, eh? I bueno, jo diria que també potser han estat pressions d'algú que volia venganzes amb els membres de l'audiència, perquè n'hi ha diversos que són afines a algun partit polític i llavors possiblement també pugui haver alguna d'això. Però bueno, de fet l'escrit està molt ben fet des del punt de vista de donar un exemple. totalment anormal, perquè no s'ha fet a Espanya, no s'ha fet mai, és la primera vegada que es fa, que no s'ha respectat els dos mesos, perquè dels dos anys, i si no tenies antecedents penals no hi anaves. Bueno, en aquest cas concret consideren que s'ha de fer una cosa d'exemple, doncs mira, Palma toquen. El que passa que a partir d'ara tots els altres també, vull dir, no oblidem, vull dir, no, perquè clar, aquí és fàcil oblidar les coses, saps? A mi em sap molt greu per ells, bàsicament, perquè conec molt que en la meva època va estar el Vicenç Gavaldà com a primer alcalde amb mi, aquí a l'Ajuntament, i trobo una bellíssima persona. Després ja no vaig
el que va fer després, ja
sé,
no.
Que va fer després allà, ja sé que va arribar a vicesecretari general o vicesecretari, no sé, però ja el desconec més, però la veritat que el vaig trobar una bellíssima persona. Em sap molt de greu el fet de que s'incompleixi precisament amb ell el tema de lo que sempre s'ha fet a tota Espanya, vull dir, no, ja no és solament Catalunya, sinó és un criteri que es venia aplicant, i ara aquests, per fer-se notar i per lo que sigui, per seves raons tindran, ara diuen que no. Bueno, pues vale, pues no. Estan en el seu dret, eh? O sigui, aquesta és la realitat. Però, vamos, si s'ha vingut fent continuadament, penso que està fora de lloc. Vamos.
Joan, algun comentari? Ara ens ha quedat més clar.
Impecable. Jo crec que s'ha eliminat una via d'escape. Això mai és bo. I caldrà vigilar que es respecti el mateix criteri en el
sector. A mi em sap greu, perquè en el fons et quedes, si ara ens trobéssim nosaltres en aquest cas, ens hem quedat amb indefensió total i absoluta, perquè el judici no s'ha celebrat, i no he pogut demostrar que era innocent, no ho he pogut demostrar. I clar, el jutge aquell no ha jutjat res. Si ha arribat un pacte, doncs clar, el pacte implica reconèixer la culpabilitat. I, bueno, però com que no hi aniràs, vull dir, poden caure més si entres dintre, o no.
Sobre la possibilitat de pujar els impostos el 2014, que ha explicat el senyor Montoro, què els sembla? Per tancar ja la tertúlia. Tot això després que Brussel·les demanés a l'estat espanyol més pujades de l'IVA i endarrerir la jubilació.
Jo del Montoro, zero de l'esquerra, perquè el considero nefasto i poca solta que hauria de dimitir, perquè, vamos, ja és la segona vegada que em diu que els diputats no paguen, que els partits polítics tampoc paguen impostos, llavors ell què fa? Perquè ell té tots els, té no sé quants inspectors, que per cert el 70% estan a Catalunya, i el 30% al resto d'Espanya. És una anècdota perquè ho sàpiga la gent.
Vull dir, com a l'època del Borrell, no? Que es feien unes pentinades.
Exacte, però el mateix.
Escolta, perdona, el Montoro no ha de dimitir. El Montoro té un jefe, suposo, tot i que el Montoro és l'únic que parla del govern i diu el que li dona la gana i opina d'absolutament tot, tant si li afecta el ministeri com si no, és el, o sigui, aviam, si és el nou president del govern estaria bé que algú ens ho digués, si no ho és, el Rajoy l'hauria de fenestrar immediatament, perquè, aviam, perquè està dient una quantitat de bestieses i està fent unes accions tan poc raonades i raonables, que, bueno, que a més està, jo crec que està entrant ja en el terreny de sobrepassar molts límits, no? Els límits amb les comunitats autònomes estan més que sobrepassats, parèntesi, no entenc com ho estem gestionant nosaltres, però està arribant a traspassar tots els límits amb el ciutadà i amb l'empresari, i està tocant allò que fa més mal, que és la cartera de tothom, i ho diu amb total impunitat, amb un somriure als llavis. Ostres, jo crec de veritat, jo crec que no està bé del cap aquest home, i que té algun tipus de desequilibri que caldria que algú es mirés i que se la partís immediatament d'una responsabilitat tan rellevant com la que té.
Però una altra pujada d'impostos?
No, o sigui, la població. El país al dia d'avui no aguanta absolutament res. Jo estava comentant amb el Joan les dificultats que trobo en el carrer, de la quantitat de gent que està arruïnant-se i com va l'assumpte. Vull dir, va fatal. És a dir, si aquest camí és el d'allò, al final, mira, això de pagar més impostos o no, és igual, es pujar, si després no ho paguen i ja està. Vull dir, és que és una cadena tan tonta que no acabem d'entendre això.
Però pel dia a dia de la població, jo no, fatal, és que no em puc imaginar,
fatal.
Perquè deien que no era pujar el tipus impositiu del 21%, sinó que agafar productes que estaven ara amb el 10% i incrementar-los al 21%.
El 10% són de primera necessitat.
Per això ho dic, és a dir, que ja no és que tinguis el Canal Plus o no tinguis el Canal Plus a casa, que això doncs, podem entendre que és accessori, però que productes de primera necessitat que estiguin al 10% els puguin incrementar al 21% amb aquests 11 punts de més, jo la veritat no sé...
Però jo torno a l'argument d'abans, eh? Tot això és una política del Montoro o és una política del govern? Per què el Montoro llença aquestes bestieses i el govern no diu res? Per què el Rajoy no surt
representa que és una demanda de Brussel·les.
És igual, que sigui de qui vulgui, que no som un país sobirà, que no podem fer el que vulguem, que no podem negociar, que no vam anar a treure pit, a dir, no necessitem un rescat. Doncs no, és mentida, necessitem un rescat.
Immediat.
Ens el facin ja. I que la població no l'atencionin més, perquè això acabarà fatal. Al final. Un amic meu un dia em deia, mira, estic tancant l'empresa. I deia, cony, i què faràs? Diu, no sé, pues ja m'inventaré alguna cosa. Tio, molta energia, no? Diu, ja inventaré una cosa, o compraré un estanc, o faré un bar, o ja faré. Diu, i al final? M'ho deia amb total convenciment, un pèl de conya, amb total convenciment, deia, al final, si no tinc diners per comprar menjar, l'agafaré. I ja està. I aquí acaba la gravata, no? Dius, home, ja sé que no és veritat en aquest cas, però et poses en la situació de qui no ingressa suficient com per menjar tots els dies. I realment, com resols aquest problema? Doncs una punyetera vegada. Deixem d'escurar les butxaques de tothom i comencem a impulsar el desenvolupament econòmic d'aquest país, o això acabarà molt malament. I per tant, jo crec que, donat que a Madrid tenim poc que fer directament, li demanaria novament al nostre govern que sigui infinitament més agressiu quan estigui amb aquella penya.
Ho hem de deixar aquí. Joan Alsina i Jordi Piella, moltíssimes gràcies i ens veiem la setmana que ve. Que vagi bé. Molt bon dia.
Adéu.